Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El tema de Carles Salvador, Abde Damar i David Soto ha estat directament amor a primera vista. Els que ja hi eren els han obert els braços, les portes del vestidor i parlen meravelles. I els que han aterrat ara al revés, sorpresos amb el ritme d'entrenament i la qualitat de l'equip i estranyats de com podia estar aquest Sabadell tan avall. I la demostració de com estan rendint els tres últims gols del centre d'esports. Abde, nominat com a MVP de la jornada per la primera federació, Soto com a millor gol i Salvador rebent elogis a tort i a dret, i amb raó. Només cal veure els comentaris d'ahir al Twitch de Ràdio Sabadell durant el Tribuna Preferent. Ho tindrà difícil Carlos Rosende per igualar amb els que encara han d'arribar al nivell d'aquests tres primers fitxatges que ja han vingut. Avui és dimarts, 23 de gener, i ben atents avui, no us despisteu, que anem amb última hora del mercat de fitxatges.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Beatriz Aguilar, al control de sol, Ivan Lechuga com estudiant en pràctiques. Amb ells comencem un nou Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlético va guanyar per la mínima el Granada a Los Cármenes 0-1 amb un solitari gol d'Álvaro Morata en el partit que tancava la jornada a primera divisió. Avui coneixerem ja el primer semifinalista de la Copa del Rei. A 9:45, Celta Real Sociedad a Balaïdos. Una hora abans. A 9:02, també avui, París Joventut, una nova jornada de l'Eurocup de bàsquet masculí. Parlant del món de la cistella, Salva Camps és destituït com a tècnic del bàsquet Girona, el badaloní estava en el càrrec des del passat estiu. La notícia tràgica, la jove atleta Alba Cebrián, del club Celtíberes de Sòria, ha mort als 23 anys per una aturada cardíaca mentre entrenava. I en motor, Madrid tindrà gran premi de Fórmula 1 a partir del 2026. Així ho ha confirmat avui la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. El circuit serà semiurbà, al recinte d'IFEMA, es dirà Gran Premi d'Espanya i l'acord s'assigna fins al 2035. Així la Fórmula 1 tornarà a Madrid 45 anys després. Ara el dubte és si se seguirà fent a Montmeló o no, que té garantida la Fórmula 1 només fins al 2026 o si directament Madrid agafarà el relleu del circuit de Catalunya. I aquí a casa nostra...
Comenta la recepció.
Escoltarem a Carles Salvador, a David Estals i a David Soto. Com dèiem, atents que hi ha moviments. Al centre d'esports de seguida els avancem. Tindrem a Miqui Lladó des de Noruega, segona catalana, futbol sala, tenis, taula o bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
I sonarà estrany, però començo per Guinea Equatorial a la Copa Àfrica, primera al seu grup davant de Nigèria i de l'anfitriona Costa d'Ivori després de golejar 4-0 als ivorians, que jugaven a casa, amb 4 gols de jugadors de primera federació. Emilio Nsue d'Intercity va fer un doplet. Pablo Ganet de l'Alcoyano i Yannick Buila de la S de Logroñés, precisament, van fer els altres gols de l'Encilang Nacional. El vicepresident equatoguineà Teddy Nguema havia promès 50.000 euros per gol marcat com a incentiu per un partit que considerava una final. Per tant, un bon sobresou que s'enduen. Al marge d'això, l'ABC informa d'una investigació judicial de la penúltima jornada de l'any passat al Badajoz Pontevedra per presumpte intent de compra del partit per part de l'equip extremeny. Julen Azcue, per cert, canvia el Real Unión pel Sestao River. Marino Illescas arriba a l'Arenteiro procedent de l'Algeciras i Salvi Carrasco de la Cultural Altarazona, que havia rescindit el també porter Carlos Azón. Ho arrodonim amb dues coses que ja dèiem en començar. Abde Damar, candidat a MVP de la jornada, està guanyant de moment Isi Gómez del Real Murcia, i David Soto, nomenat a gol de la jornada de la categoria. És segon ara mateix a la votació per darrere d'Adilson Méndez del Córdoba, i tercer va un exarlequinat com Aitor Pascual a l'Alteruel.
Han parlat en les últimes hores...
Joan Laporta, president del Barça, sobre l'arbitratge de l'últim partit al Bernabéu.
Va ser una vergonya. penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie de pressions que s'estan produint durant tota la temporada en els àrbitres, i si no donen resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abandonament de funcions.
Doncs una vergonya, deia Laporta. Només faltava escoltar els àudios filtrats per a Gerard Romero, en els quals l'àrbitre de VAR omet part de la informació al principal.
La notícia curiosa.
La mascota del Recreativo de Huelva, el degà del futbol espanyol, és un avi, fins aquí bastant lògic, és el degà del futbol espanyol i, per tant, un avi com a mascota. S'ha fet viral una fotografia d'ell amb màniga curta al Nuevo Colombino, vestit amb l'uniforme de l'equip andalús, però això sí, mostrant la pell dels seus braços, i allà té tatuat l'escut, no el del Recre, sinó el d'un altre club andalús com és el Real Betis.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gabala Sumkayit, a 2-2, d'aquí a 20 minuts a la Premier League d'Azerbaidjan.
I a les xarxes socials.
Tres cosetes ràpides. D'entrada, la foto al perfil del Natació Sabadell de waterpolo de les campiones d'Europa neerlandeses de l'Astralpool, Marche Keuning i Sabrina van der Sloot. També Emma García, acompanyada del president del club Claudi Martí, va rebre a la gala anual del Mundo Deportivo el reconeixement com a integrant del major medaller espanyol en un campionat del món. I en clau futbolística, una story de Pau Resta a Instagram amb el rànquing del top 10 d'interceptacions per part de jugadors sub-23 de la categoria. L'empordanès lidera aquesta classificació, els dos grups de Primera Federació, amb un total de 125 interceptacions per davant, per exemple, d'Ibaider Garriz o de Iago Cantero.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va! Entrem ja de cara a Barraca amb aquesta última hora. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tindrem cinquena baixa al Centre d'Esport Sabadell i de manera, no sé si imminent, però en qüestió d'hores, a tot estirar, no massa estirar, dies, Carlos Beitia abandona la disciplina del Centre d'Esport Sabadell, se suma als Biel Ferrés, Antonio Sánchez, Guillem Naranjo i Frank Callejón. Déu-n'hi-do la renovació que tindrà la plantilla. 456 minuts, el 25% dels minuts de la temporada. Per tant, només ha jugat un de cada 4 minuts que podia. 12 partits dels 20 disputats, 4 de titular, només un de sencer. És veritat que aquest únic com a sencer va ser amb Òscar Cano. És veritat que portava dues titularitats de les 4 amb el granadí. També és cert que en els últims partits ni tan sols ha sortit a escalfar-se, no ha tingut minuts ni participació, i el de Massanassa, que es busca la vida fora del Centre d'Esports, haurà estat en aquesta segona etapa també mig any, igual que el primer.
Sí, recordem que va ser un dels jugadors que va acabar en aquell cas la temporada amb l'ascens de Marbella, formava part d'aquella plantilla, com dius, al tram final, en una temporada que ja de per si en ella mateixa va ser prou estranya, prou irregular per culpa de la pandèmia, però en aquest cas doncs ha tingut aquestes oportunitats, com dius, amb el tècnic andalús, en els primers partits de Cano a la banqueta, després doncs amb la eclosió, anem a dir-ho així, d'altres jugadors que li han acabat passant per davant, doncs ha quedat relegat a un paper pràcticament testimonial. Sí que entrarà en convocatòries, però pràcticament ni tan sols escalfant-se en aquests últims compromisos que ha tingut el Centre d'Esport Sabadell. Per tant, a l'espera que es faci oficial per part del Sabadell aquesta sortida, fins i tot que el nou destí de Carlos Beitia també es pugui fer oficial a través de les xarxes socials, confirmar el fet que el valencià, de totes, deixa de ser jugador del Centre d'Esport Sabadell, deixa una altra fitxa lliure, una altra fitxa alliberada, amb la qual cosa, allò, entre entrades i sortides, que ens anem descomptant moltes vegades, dues fitxes sèniors i una de sub-23. Aquest és el que té ara mateix damunt la taula Carlos Rosende, la direcció esportiva i l'àrea esportiva del club, per poder tancar, incorporar efectius, si així ho desitgen, en els 9 dies comptant avui que li queden aquest mercat de fitxatges hivernal, aquest anar restant dies al calendari fins que arribem al 31 de gener.
I en el total de moviments en aquest mercat, i encara queden 9 dies, estem parlant de 8 operacions del centre d'esports, 5 de sortida, 3 d'entrada, que com a mínim seran una desena, perquè recordem que ha d'arribar un central i un lateral dret si tot va normal, i per tant segur que estem parlant de el mercat d'hivern més mogut de molts anys aquí al centre d'esports Sabadell. Ens servirà una miqueta el mateix argument que quan en el seu dia Fran Callejón va posar rumb cap a UCAM Múrcia, de la superpoblació que tenia el Sabadell en aquesta zona del mig del camp. Entre alguns que ja estaven tenint protagonisme o que l'han anat adquirint o s'han guanyat amb l'arribada d'Òscar Cano un rol específic, com Àlex Gualda, Moyano va estar molt bé l'altre dia, tot i que està caient més a banda Marc Domènech, que et pot jugar aquí a la mitja punta, si m'apures un Cristian Herrera, etc., com a jugadors de segona línia d'atac, i sobretot després Baena ja tenint minuts, després de 18 jornades inèdit, Sander recuperat ja de la lesió, Carles Salvador que ha arribat en aquest mercat de gener. Al final estem parlant de moltíssimes peces aquí, que no hi havia lloc per tothom.
Sí, és evident que el Sabadell, si d'alguna cosa va sobrat, igual que en línia defensiva, diem que va un pèl curt, que ho ha anat gairebé tota la temporada, o sense el gairebé, tota la temporada ha anat curt a la rereguarda. És cert també que en aquesta zona del mig del camp, amb les diferents posicions que es puguin fer servir i en els diferents dibuixos tàctics que puguin posar a la pràctica, primer Miquillador, després Gerard Bofill i des de fa gairebé 2 mesos ja Òscar Cano, és evident que d'efectius n'ha sobrat, i d'aquí segurament doncs aquest punt irregular que ha tingut Carlos Beitia en quant a entrades i sortides dintre de la titularitat, perquè fins i tot se'l va fer servir com a stopper en absència d'altres efectius en el seu moment. S'ha anat movent, però com diem, un punt irregular el que ha tingut aquesta segona etapa del jugador valencià en el centre d'esports Sabadell. Ara, com diem, a l'espera que es faci oficial aquesta sortida que avança Ràdio Sabadell, i a l'espera també, doncs, ni que sigui per acabar de tancar el cercle, de saber on acabarà jugant en el que resta de temporada Carlos Beitia.
Doncs una quinzena de partit entre les dues etapes, entre la de l'any de l'ascens, més el playoff, i aquesta temporada del valencià aquí al centre d'esports. Ho heu escoltat primer aquí a Ràdio Sabadell. Carlos Beitia serà la cinquena baixa, rescindirà amb el conjunt sabadellenc. Hem entrat directes al gra, Sergi, sense parlar, per exemple, que avui és dia de tornada a la feina de l'equip.
Sí, entrenament a Sant Oleguer, com dius, després a mig camí, podríem dir-ho, entrarà en la ressaca del partit del cap de setmana, aquesta victòria importantíssima davant el Celta Fortuna, però sabent tothom que toca passar pàgina, que el futbol no espera, que el tren no s'atura, i que en aquest cas dissabte torna a haver-hi un altre compromís davant la Societat Deportiva Logroñés, nou repte pels dos Carcano, i aquesta oportunitat que se li presenta, depenent d'ell mateix el Sabadell, per sortir del descens, per fer el matís que ja feia mai, Adri, ni que sigui per unes hores, en cas que de victòria el Sabadell abandonarà aquesta zona de descens a l'espera del que puguin fer els seus rivals directes, però com diem, amb aquest punt d'optimisme que ha ressorgit després d'aquestes 3 victòries consecutives, sobretot aquesta última per la importància i pel rival que ha aconseguit el conjunt d'Òscar Cano.
Han parlat uns quants jugadors en les últimes hores, i hem tingut a Carles Salvador aquí als estudis de Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent també David Soto, ha comparegut David Estals. Per on comencem?
Comencem pel de Poblenou, mira, si et sembla, pel més experimentat, no per edat, però sí pel més experimentat dels dos, ni que sigui pel temps que fa que juga al Sabadell, parlant d'aquesta ressaca a la qual fèiem referència, Adri, aquesta satisfacció pels 3 punts, per com es va donar la victòria, amb remuntada inclosa de l'equip, i sobretot, insistim, i no volem fer-nos pesats, perquè és que davant tenies un tros d'equip com és aquest Real Celta Fortuna. Una combinació que, per David Estals, que aquest any les ha vist de molts colors, gairebé tots enfosquits, ara que comença a veure la llum, encara té més valor el que es va aconseguir diumenge a l'estadi.
Para mí son el equipo de la categoría que mejor juega al fútbol, la verdad. Son jugadores de gran talento, la mayoría van a llegar al fútbol de élite, y sí, bueno, allí también las condiciones, como estuvo el campo y eso, y cómo se dio el partido, los goles, los penaltis que nos pitaron y eso, al final te queda con ese algo dentro que hoy ha cambiado todo.
doncs reconeixia directament David Astals que tenia aquesta espineta, ja vam dir durant la Transvi, que semblava que estava especialment esperonat o amb ganes de treure's aquí una motxilla que portava des de Barreiro, i després ho admetia en roda de premsa el futbolista sabadellenc.
Va ser protagonista d'aquesta última jugada polèmica, no entrarem molt més, és evident que estem parlant d'una falta clara d'Astals a la frontal de l'àrea.
Ell no ho diu així, eh?
Home, sí,
ell no la defineix com falta clara.
Però és, menys per ell, diríem que és una falta clara per tota la resta. No podem posar-nos allò venes als ulls a la realitat. També s'ha de dir, perquè hem llegit algun comentari d'algun seguidor celtinya que assegurava que era dins de l'àrea i que era un penal a l'últim segon. La falta, en tot cas, era fora de l'àrea. Però, com diem, més enllà d'això, també s'ha referit a David Astals, en aquest cas, a la reacció que està vivint l'equip, no? Destaca i molt la responsabilitat que li dona a la presència d'Òscar Cano a la banqueta, però també parla d'aquests nous jugadors, d'aquests nous companys de vestidor, tres peces fins ara, que estan donant, diu, un rendiment molt alt en aquests primers compromisos i que estan aportant, apunta David Astals, allò que ja li faltava al Sabadell en aquesta primera meitat de la temporada. Exactament, tot global, el que se li ha de demanar a un mercat hivernal com el que estava vivint al centre d'esports.
Está claro que los fichajes que han venido están dando mucho, un rendimiento inmediato, son jugadores top de la categoría. Carlas es el jugador ese que necesitábamos para tener presencia en el campo, colocarnos y eso, y Abde y Soto son dos bombas, y ya se ha visto reflejado en el campo que los minutos que han tenido, Abde dos goles y Soto y se estrena en casa y otro gol. La verdad es que está viniendo bien y todo lo que venga será bienvenido.
Doncs els nous, un que ajuda a col·locar la resta al terreny de joc, Carles Salvador, i les dues bombes. Anem amb ells, va. I en concret, Sergi, agafant les paraules del Xino, amb una de les bombes.
Sí, amb una d'aquestes cares noves i que evidentment ha explotat, i de quina manera, David Soto, protagonista diumenge, autor del gol de la victòria, el jugador navarrès. Ahir fins, bé, de fet encara no se l'ha presentat oficialment, el vam poder escoltar i el vam poder veure per primera vegada parlant ja com a nou jugador arlequinat, va ser el tribuna preferent amb el Pau Vituri. I avui hem recuperat algun dels millors moments d'aquesta conversa que manteníem diumenge mateix, només acabar el partit a l'estadi. En primer lloc, la felicitat per haver-se convertit en aquest heroi, accidental o no, del partit, aquest gol de la victòria que va aconseguir en el tram final el bo del David Soto. Un gol que s'emmarca, diu, enmig de totes les sensacions positives que ha rebut en les dues setmanes que porta aquí vivint a Sabadell i al centre d'esports.
Ha sido un gol que llevaba mucho tiempo buscando y la verdad que ha sido fruto de la gran acogida que he tenido aquí en esta ciudad, en el club, con los compañeros, con todo el mundo, y ha sido, le he pegado con el alma, y la verdad he tenido la suerte de que ha entrado y sobre todo que ha servido para darnos cuenta de que podemos competir con cualquiera y que podemos ganar a cualquiera.
Ex del Tudelano, del Calahorra, del Badajoz o de la Ponferradina, demà, per cert, es presenta amb Abde, però clar, això d'anar per feina i de marcar abans de ser presentat és el que té, que ha fet ja les primeres declaracions aquí a Ràdio Sabadell. A mi em sorprèn com han encaixat de bé i de ràpid les noves peces, com han caigut dempeus tots, Sergi?
Sí, 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 la veritat és que no podien tenir un debut millor, En el cas de Carles Salvador, per aquest paper destacat, tot i que diumenge diríem que no va ser un partit excels ni molt menys, a diferència de les sensacions que va deixar segurament a la gran majoria a Palamós, però tot i així a un bon nivell el castellonenc. Clar, en el cas del jugador marroquí i en el cas d'aquest jugador de Soto, a més acompanyats en forma de gol. Abde ja en suma dos, Soto només un, però clar, quin gol el de la victòria d'aquest cap de setmana. Una victòria més que assegura David Soto reforça la moral del grup i que els porta a continuar treballant allò tan manit també, amb les mateixes ganes o més i en la mateixa línia del que s'està fent ja en aquestes últimes setmanes.
Sobretot una senyal de que sigas creyendo, que sigas trabajando y al final estas cosas salen y al final es el fruto del trabajo y de seguir creyendo en ti mismo y en cómo se está yendo la situación, y sobre todo muy agradecido tanto al cuerpo técnico como a mis compañeros y a todo el club que me han arropado y me he sentido uno más desde el primer día.
Això em referia, Sergi, que al final ja no és una qüestió d'encert, de rendiment immediat, que és una evidència, que cau pel seu propi pes, sinó de com se senten quan arriben aquí els primers dies, sensacions en l'entrenament, que això hi ha una qüestió personal al marge de la futbolística, també.
Sí, emocional, diríem, i fins i tot de transmetre missatge més enllà del que després pugui dir el partit, i és una evidència. En el cas de Carles Salvador, estem parlant d'un jugador amb qui Òscar Cano, després d'aquí una estona l'escoltem, com deia ahir un altre cop al Tribuna Preferent, doncs aquesta relació que manté, de fet serà la seva, o és la seva tercera etapa diferent en diferents escenaris amb el tècnic granadí. En el cas d'Abde, adaptant-se ràpidament al que demanava el míster, perquè va ser arribar i moldre titularitat en els dos partits que porta aquí el jugador marroquí, i en el cas de Soto, no ha tingut encara aquestes titularitats, però sí que ja va jugar un minutet testimonial, un parell de minutets testimonials a Palamós la setmana passada, i ara sí, un bon grapat més de minuts en la segona meitat d'aquest partit davant el Celta Fortuna. Com dius, al final tot respon a aquest adaptar-se ràpid, i allò que també sempre es demana i no sempre es produeix, que és allò del rendiment immediat per un jugador que arriba quan, tornem-hi, quan el tren està en marxa i quan no pots tenir massa marge tampoc per adaptar-te. Més enllà d'això, una més de David Soto. El que diem, la classificació fins ara, Adri, no s'ha mirat. Per tant, millor no mirar-la. Ens ha portat fins aquí a l'estar pendents només del que el Sabadell havia de fer per ell mateix, i en aquest sentit el jugador navarrès parla només de Logroñés, de la cita de dissabte i de res més.
Suena tópico, pero ahora tenemos que centrarnos en ir a Logroño e intentar llevarnos los tres puntos, que al final es un rival que ahora mismo es de nuestra liga. Y seguir así todas las semanas. Al final es fruto de que yo llevo una semana entrenando y estoy un poco absorto del ritmo de entrenamiento y de calidad que hay en el equipo, y creo que si seguimos y si mantenemos ese nivel de entrenos nos va a dar para salvarnos.
I d'un dels nous a un altre, Carles Salvador. Ahir el teníem aquí, a més, a l'estudi de Ràdio Sabadell. De fet, aquí literalment no, a l'altra banda de l'altre estudi, a l'estudi 2, al Twitch de Ràdio Sabadell. Es nota que té estudis, com xerra Carles Salvador. Quin carisma que desprèn fora del terreny de joc, també.
Sí, el vam poder escoltar ja en una entrevista prèvia de roda de premsa, anem a dir-ho així, i ahir el Pau Vitori va tenir l'oportunitat de parlar una estoneta amb ell aquí als estudis de la 94.6 i del Twitch de Ràdio Sabadell. En primer lloc, per deixar clar que venir al Sabadell, com se li ha anat preguntant al llarg d'aquests últims dies, va ser tot un repte. Sabia on venia, quina era la situació, només calia mirar la classificació per veure que l'equip, doncs això, es trobava a 8 punts de la permanència, 7 dels quals ja han estat aixugats en aquestes últimes 3 setmanes, però diu que no s'ho va pensar gaire, que la figura d'Òscar Cano, com dèiem ara fa un moment, Adri, amb qui ja havia coincidit en dos projectes anteriors, va ser determinant, i que no tenia cap dubte de que treure-ho això era més que possible.
Tu arribes i saps on arribes, veus la classificació i dius, uf, però bueno, al final si ha arribat així també és perquè crec, no? Si no creguen en l'equip no estaria així, i està clar, no? que ha sigut segurament pràcticament perfecte, no? 3 victòries seguides, vam guanyar l'altre dia fora de casa que l'equip no ho havia aconseguit, ara juguem contra un dels millors equips del grup, no? Que està dalt, tot el món parla molt bé d'ell, amb molt de respecte, i li donem la volta, no? al marcador, i al final doncs és això, no?
Salvador, que recordem, està cedit pel Castellón fins a final de temporada, de fet ja ho estava jugant en aquest cas a l'Atlético Saguntino. Se li va preguntar, i el Pau Vitori li comentava, no?, una miqueta, si això era reivindicar-se, si era esperar a veure quin futur immediat veia més enllà del Sabadell, pensant sobretot a la temporada que ve. Per un costat, assumint que per edat, per moment, per com es troba fins i tot el conjunt de la Plana, és difícil que pugui tornar a Castàlia, tot i que ell és d'allà, recordem-ho, però directament també va deixar molt clar que ara mateix, en el mes de gener, això el preocupa entre res i molt res.
Tampoc miro molt més enllà, no? Perquè al final el futbol ja sabem com va, existeixen les lesions, passa qualsevol cosa i te trastoca, no? Tot el que has pensat, no? Però està clar que a mi encara em queda l'any que ve de contratar amb ells. També és cert que és molt difícil, no? Que torno, al final, si m'han fet fora enguany, no té molt de sentit que em repesquen l'any que ve, però bueno, hi ha un contrat i ahir ja és més tema del club que meu, i per això també és important, no?, vindre així a competir a Primera Federació, perquè no és el mateix i sí, no?, sortir de Segona Federació que de Primera.
Tot i que sigui lògic l'argument que utilitza, no és gaire habitual que algú digui, home, si no m'han volgut aquest any, ja seria estrany que l'any que ve em repesquessin.
Sí, a l'espera de tot això del que pugui fer el conjunt albinegre, perquè ara mateix, doncs, al capdavant d'aquesta classificació, en aquest frec a frec tan particular que mantenen amb l'Ibiza i lluitant per aquest ascens directe per tornar de nou al futbol professional, però veurem que això és molt llarg i, com deia ell, lesions, contratemps, futurs, vés a saber el que pot passar d'aquí a la temporada que ve. Pel que fa a la situació de l'equip, el que comentem i el que sabem, ara mateix el Sabadell hi ha un punt de la permanència, amb una reacció demostrada, recorda que ja va dir el dia de la seva presentació que, veient els primers dies de treball, no en tenia, com aquest Sabadell estava tan avall a la classificació. Abde va dir el mateix, i David Soto ens l'escoltàvem el diumenge dir el mateix també, i en aquest sentit també té clar el bo del Carles Salvador que guanyar rivals directes com Tarazona i Cornellà en les últimes jornades els va acabar de convèncer a tots plegats que estaven capacitats de competir fos quin fos el rival.
És cert que en la situació en la que estem treure punts contra rivals directes és important, no? Jo crec que aquestes victòries contra el Tarazona i contra el Cornellà pues, ens han donat, no? Ese marge, no? Que, i esa confiança, no? per a eixir ahir, per a veure les coses sobretot diferent, no? No és el mateix estar a 8 i dir que si no guanyes 8 m'on podem anar a 11 o qualsevol dia roïn te'n vas ja uns números que costa més recuperar, i ara és al revés, no? Ara és anar en aquesta ambició de si guanyes, es pots deixar enrere i canvia, no? Canvia tot.
Canviarà tot, tant de bo que sí, contra un rival directe, la SD Logroñés, que fa res estava bastant per sobre, però que ara mateix està per sota la classificació, i un partit especial també, evidentment, pel migcampista, no perquè sigui la SD, perquè ell va jugar a la Unió Deportiva Logroñés 3 temporades, però sí pel fet de jugar a les Gaunes, una plaça que coneix de sobres. Després vindrà el Rayo Majadahonda, un altre rival directe, i gairebé serviria tot el que hem comentat fins ara, també amb derrota a la primera volta, també per sobre la classificació fins fa dos dies, ara per sota, rival directe que pots deixar despenjat. Vaja, que l'argumentari seria exactament el mateix, però suposo que aquí el castellonenc no vol mirar tan enllà. No,
és en la línia del que diem. Tots aquests càlculs del que vindrà i del que tindrem i del que haurà de superar el Sabadell resumeixen guanyar dissabte a les Gaunes, com dius tu, una casa que ell coneix bé del seu pas per la UD, i això sí, a més, contra l'altre conjunt de la ciutat, o l'altre conjunt gran que queda ara mateix a Logroño, com és aquesta Societat Deportiva Logroñés. Ho té clar, Carles Salvador? SD i només això.
Depèn de com vulguis veure-ho, no? Ells voldran trencar aquesta dinàmica contra un rival directe com som nosaltres i jugant a casa. I nosaltres, pues, tot el contrari, no? Volem ampliar, no? Guanyar dos partits seguits fora de casa suposaria guanyar quatre partits seguits, que en aquesta categoria no és gens fàcil. Segurament, si guanyes els tres punts, podeu sí, a lo millor d'eixa zona, no? que és important també, i pues, molts condicionants, no?
Doncs molts condicionants. Recordem, Sergi, el partit dissabte. Avui han tornat a la feina els arlequinats a Sant Oleguer, el que implica que ara ja no tindrem cap dia de descans fins l'arribada d'aquest partit a les Gaunes, amb degoteig d'aficionats que van comprant entrades ja per ser presents a la capital de la Rioja, i amb una setmana amb com està sent de mogut el mercat d'hivern, que també ens deixarà cites, com dèiem, així per començar demà.
Sí, bé, i per ordre cronològic. Primer entrenament serà la nova Creu Alta, amb sessió tancada, a porta tancada a l'estadi Creu Alta, com és habitual, i com diem, després d'aquest entrenament, roda de premsa, no l'habitual dels dimecres amb un jugador, sinó en aquest cas per partida doble, però com a presentació oficial. Estrany, perquè ja els hem vist jugar i els hem vist marcar en tots dos casos, però demà la presentació tant de David Soto com d'Abde Damar a partir de un quart de dues aproximadament, per tant la podrem escoltar aquí en directe a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Tot pensant, evidentment, en aquesta cita de dissabte, recordem, dissabte 6 de la tarda, Adrià, a les Gaunes, i des de mitja horeta abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I, per cert, un últim apunt relacionat amb el Sabadell, amb el futbol de Sabadell i de Catalunya en general, perquè la plataforma de nous continguts de Televisió de Catalunya, 3CAT, estrena demà la seva docusèrie centrada en el futbol modest del país i, per exemple, en el petit tastet que ja han pogut veure en el tràiler. Sonava i vèiem això.
Bon, només és futbol. Sempre m'ha fet molta ràbia com els clubs grans, els grans imperis mediàtics, les persones amb diners intenten robar-nos la paraula futbol, no? I si no juga el seu equip, si no hi ha un Barça o un Madrid de Premier League, diuen que no hi ha futbol.
Per si no coneixeu aquesta veu, el Toni Padilla, sabadellenc, arlequinat, periodista, cap d'esports del diari Ara, parlant en aquest nou projecte, en aquesta docu-sèrie, Sergi, que, com diem, Al marge del Toni Padilla, que aquí parlava una mica en general del futbol modest, per cert, el títol és així, tal qual, futbol modest, tindrem capítol sabadellenc, eh?
Sí, sí, sí. De fet, el Toni Padilla parlava de tot en una mica, però des de l'estadi, eh? Des de la nova Creu Alta va ser l'escenari triat en aquest cas perquè per prendre el testimoni del company. Sí, sí, Sabadell tindrà un capítol concret dintre d'aquesta docusèrie de diferents temes i diferents capítols especials i serà per veure les similituds, diferències, tarannàs i tot el que separa i uneix a parts iguals el Centre d'Esport Sabadell i el Club Esportiu Mercantil. Per tant, tindrem oportunitat d'escoltar doncs, entre el Jordi Graner, Jordi Branzuela, Genís Garcia i d'altres protagonistes en aquest capítol, no d'aquesta primera tongada, demà, si no merro, es publiquen o es pengen 4 capítols.
Més o menys la meitat.
Correcte. Serà la setmana que ve que tornarem a tenir publicats 4 més i en aquells 4 de la setmana que ve sí que anirà el capítol dedicat en exclusiva a Sabadell, en aquest binomi tan particular entre el Centre d'Esports i el Club Esportiu Mercantil.
Doncs mira que ho podrien haver vinculat amb el derbi que han tingut aquesta setmana a la Divisió d'Honor Juvenil i tenien la falca feta, eh?
I mira que jo crec que els hi ha agafat massa d'allò pilladet de temps.
4 capítols aquesta setmana, diria que són 5 la setmana que ve, però vaja, en tot cas més o menys la meitat aquesta i la meitat la següent, i haurem d'esperar uns dies encara per veure el Toni Padilla i per veure a totes aquestes cares conegudes, fins i tot algun que altre jugador del futbol base, d'aquest doblet que tenim aquí a Sabadell de grans clubs de futbol català com són el Centre d'Esports i el Mercantil. Va, que marxo fins a Noruega, Sergi. Una abraçada. Fins ara.
Dona regos. Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Marxem cap a Noruega, però això sí, encara vinculat en certa manera amb el Centre d'Esport Sabadell perquè l'exentrenador del conjunt arlequinat, Miqui Lladó, ha marxat cap allà divendres, diria que va arribar a Osane, a tocar de Bergen una mica al nord, a 10 minutets, per signar per l'Osane Futbol, equip de la segona divisió del país escandinau. Va començar la temporada, com sabeu, dirigint a l'equip sabadellenc les primeres 7 jornades de Primera Federació fins al mes d'octubre i ara és a Noruega, però no per seure a la banqueta, sinó com a formador d'entrenadors. Per tant, marxem cap allà i que ens ho expliqui ell directament. Miqui Lladó, què tal, com va tot?
Bé, molt bé, què tal? O sigui, content de sentir-vos.
Primer de tot, Miqui, jo he hagut de tirar de Google Translate i és Osan, no Asan, no?
És Osan, perquè té aquest puntet sobre la A que la fa una O. Per d'alguna manera.
Doncs el nou projecte és Lausanne, primera aventura després del Sabadell. Com ha estat això d'acabar a Noruega?
Bé, mira, doncs feia un temps que teníem relació personal amb el director esportiu del club i després del cessament doncs, vam estar en contacte, ho vam posposar una mica i finalment doncs, va sortir l'oportunitat de poder venir aquí i vaig decidir que era un bon pas, que era una manera de mantenir-se actiu i una bona continuació.
És una feina per això molt diferent, no? No ser el responsable directe d'un equip, sinó formador d'entrenadors. Per exemple, en el teu dia a dia, en què consisteix el nou rol?
Bé, bueno, de moment, sobretot entendre el dia a dia, perquè acabem d'arribar, però serà sobretot assessorar i estar pendent que tots els equips doncs, del futbol base, així com també els equips femenins, segueixin una mica les directrius tècniques que vol el club, milloren una mica en la mesura el que puguin doncs, els estàndards d'entrenament, que segueixin desenvolupant jugadors. Hem de pensar que és un club doncs, que tot i estar segon és local i per tant també utilitza molt la cantera i la funció doncs, és sobretot aquesta, no? Intentar assegurar que continuen pujant jugadors de la base cap al primer equip i que una infraestructura esportiva doncs, realment moderna que tenen aquí la utilitzem al màxim.
Tu en el teu currículum ja has fet feines diverses, no només d'entrenador, també a l'àrea internacional, per exemple, del Centre d'Esports, ara formador de tècnics, metodologia futbolística als Estats Units. No sé quin rol t'agrada més o quina motivació et genera aquesta nova tasca que tens allà a Noruega?
Bé, és una manera doncs, de continuar a connectar el futbol sense estar a la voràgine de la competició, que és més doncs, inestable, per dir d'alguna manera, perquè va molt, molt subjecte a resultats. I és una manera no, de seguir treballant doncs, en el món, però des d'una perspectiva molt més estable, que sí és cert doncs, que evidentment també hem parlat no, amb la gent d'aquí i les perspectives doncs, eventuals d'un primer equip són molt reals, però sempre es veu que quan arribes a un nou país, doncs primer coneguis la idiosincràsia, si pot ser la llengua, una mica les costums, no? Perquè tot això et facilita després doncs futures aventures a la banqueta.
I en aquest sentit, per tu tampoc és nou. Bé, de fet, Noruega sí que és nou com a tal, si no em dius el contrari, però sí que has estat a la Índia, als Estats Units, ara a Escandinàvia. Això de fer les maletes, acostumar-te a un context molt diferent i a milers de quilòmetres de casa, això sí que no t'és nou.
No, bueno, afortunadament, no? He tingut la possibilitat, doncs, d'estar vivint a diversos llocs, que és molt, molt enriquidor, i t'hi acostumes, no? A canviar, a entendre primer doncs, on ets, com funcionen les coses, a poc a anar-t'hi assentant i sobretot disfrutar, no? Disfrutar de l'experiència perquè són molt enriquidores.
I en aquest sentit, potser és parlar per parlar ara mateix, perquè un no sap què li depararà el futur, no? Però si poguessis triar, tu per on creus que aniria la teva carrera o què t'agradaria a tu? Fer més camí a l'estranger, poder tornar a casa... Tot just acabes d'arribar a Noruega, però en el següent pas, on t'hi veus tu?
Bueno, crec que és més el dia a dia, sobretot fer plans tan a futur amb el futbol és complicat. Evidentment, doncs sempre tens l'ambició, no? de tornar a casa, però és cert que el context que ofereix doncs, les lligues espanyoles és difícil. Per tant, ara és això, aprofitar aquesta oportunitat, seguir fent camí i veure què ens porta el futur.
Ah, amb el tema del context de les lleis espanyoles, et refereixes a la dificultat de poder tornar a entrenar? O...
Sí. No la dificultat de poder tornar a entrenar, sinó a la el volàtil que són, per alguna manera, no? Les feines ho veiem doncs, en centenars d'exemples, no? La mateixa Primera Federació doncs, és una lliga cruel amb els entrenadors, és una lliga que té molta rotació i, evidentment, doncs, quan s'acaben els projectes, els entrenadors es queden sense feina, no? I precisament doncs, això és el que dificulta tenir aquesta continuïtat en aquest grèvit en particular, que hem d'aprofitar, no? També amb sortides a fora i viatjant al món.
Per això et deia, que a vegades a un se li acaba la temporada a mig camí i no pots tornar a reenganxar-te fins que arrenca el curs següent. Acabo, Miqui, preguntant-te pel centre d'esports. Recordo que aquí a Ràdio Sabadell vas pronosticar un futur turbulent quan et vas acomiadar. Ara sembla que les aigües estan una mica més calmades. Tu com has seguit tots aquests mesos posteriors a la teva etapa aquí?
Bé, doncs des d'estar connectat i des de saber el que passa, perquè evidentment és un club doncs, amb el que altres treballen molt de temps i li tens una gran estima. Van ser doncs, uns partits difícils després del canvi. Com has dit tu, doncs, la situació ara sembla més estable després de tres victòries seguides, si no m'equivoco, i tant de bo, no? Tant de bo doncs, la dinàmica pugui seguir sent creixent, l'equip aconsegueixi el més aviat possible treure el cap d'aquesta zona de descens, que segur que ho aconseguirà, i continuar, no?, en aquesta lluita doncs, fins al final amb totes les opcions vives, perquè el Sabadell, doncs, com sabem tots, no?, és un club de cotes més altes i no de cotes més baixes. No? Per tant, desitjar tota la sort del món als jugadors, a l'staff, a la gent del club, a vosaltres, no? als aficionats també, perquè s'ha d'aconseguir la permanència i crec que s'aconseguirà.
T'anava a dir això per rematar-ho, que de cara al futur ara són només... Bé, és només un punt, estic acostumat a dir-ho en plural, i és només un punt el que hi ha de distància respecte a la permanència i queden 18 jornades per davant, una plantilla que està sent molt renovada, però que coneixes de sobres, i amb el nou cos tècnic al capdavant, que com comentes suma 3 victòries seguides, és com si comencés una nova lliga, entre cometes, de 18 partits, de gairebé una volta, però ben eixugat el camí que hi havia, l'escletxa oberta, que potser era el més difícil, no?, reenganxar-te. Per exemple, l'any passat també vau viure en aquesta situació, potser no de tants punts, però sí de veure't despenjat, i al final el més difícil és estar viu, no?, en aquesta lluita.
Sí, sobretot que el sofriment que hi pugui haver en determinats moments no afecti, no? És a dir, encara que durant doncs, moments puntuals es pugui estar fora del descens i després hi tornes a caure per circumstàncies, tenir el cap fred, saber que en els partits decisius, això és una cosa que, per exemple, jo vaig aprendre l'any passat, en els partits decisius el Sabadell té molta més història darrere i molta més capacitat de guanyar-los que no altres clubs contra els que competeix en Primera Federació, per l'estadi, per l'afició, no? per tot el que envolta el club i tenir aquesta calma, no? I aquesta persistència, això és fonamental.
Doncs Miqui Lladó, que no sé si de noruec vas molt peix o no, crec que es diu Tac, gràcies en noruec.
Tac, exactament.
Sí, no? Sí. Doncs Tac, Miqui Lladó, de les poques paraules que deu saber, no? Aquestes alçades, o te'n saps alguna més?
Molt poquetes i bueno, a poc a poc intentant agafar una llengua difícil, segur que ho aconseguirem, a poc a poc.
Doncs a poc a poc, com dèiem, el Miqui Lladó, que serà formador d'entrenadors, o de fet ho és, des de divendres ja el tenim allà a Noruega, a Lausanne Futbol. Que vagi molt bé, Miqui, una abraçada.
Una abraçada molt gran a vosaltres. Adéu-deu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Un minut i tres quarts de dues, simplement per complementar el que comentàvem abans de futbol modest. Demà al matí ja estaran disponibles aquests primers quatre capítols i el del Centre d'Esports i el Mercantil serà el dia 9 de febrer, quan s'estrenarà, i amb el títol d'aquest capítol, Arlequinats són els colors. Així és com es dirà el capítol d'aquesta docusèrie Futbol Modest a la plataforma 3CAT. Anem a parlar precisament de futbol modest, a segona catalana, plena de victòries dels equips sabadellencs a les portes de tancar la primera volta i en tots els casos en duels comarcals. Per exemple, el Tibidabo Torre-Romeu va superar per 4-2 el Badia, un partit que va arribar al descans 3-1 en una primera meitat en què els de Toni Sallés van fregar a la perfecció.
Una primera parte para mi gusto casi perfecta. El equipo salió muy enchufado, muy mentalizado en el partido y bueno, de hecho nos vamos 3-1, pero tenemos ocasiones para meter muchos más.
Paraules del tècnic blanquivermell des de mitjans de novembre, que no coneix la derrota al Tibidabo. Amb aquesta victòria, els de Toni Sallés se situen en cinquena posició a només 4 punts del líder. El míster es mostra molt satisfet amb el treball de l'equip, però afirma sobretot que el primer objectiu encara ha de ser el de la permanència.
Yo lo estoy mirando y con los puntos que tenemos ya nos quedan menos para salvarnos, porque ya te digo que, como siempre digo, ¿no? Somos un equipo humilde, un club humilde y nosotros tenemos los jugadores que tenemos. Sí que es verdad que estoy muy contento, creo que la plantilla está muy mentalizada primero en el trabajo y la constancia, y a partir de ahí, pues bueno, es un placer estar ahí con el grupo que tengo, tanto humano como futbolístico.
I atenció amb aquesta, eh? Pròxim partit dels de Torre-Romeu, derbi contra el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Precisament els de la zona oest van guanyar 1-3 al Sant Quirze en un partit en què es van haver d'adaptar al joc del rival. Alfonso Martínez, tècnic del Can Rull, es felicita sobretot per l'aposta del plantejament i com es va plasmar el camp.
Un partido que nosotros pues planteamos muy bien y que los jugadores pues lo identificaron a la perfección, al fin y al cabo, o lo interpretaron a la perfección y lo ejecutaron a la perfección. Sabíamos que era un rival que venía de perder en campo del Badía, y un rival que quería o iba a querer llevar la iniciativa en todo momento del partido, y pues nosotros, que también lo solemos querer hacer, pues nos tuvimos que adaptar un pelín a ese contexto del partido y conseguimos hacerle daño.
El protagonista d'aquest Sant Quirze 1, Can Rull, Rómulo Tronchoni 3, va tornar a ser Lucho, Marc Suárez, que amb un doblet, el segon consecutiu en dues jornades, va sentenciar el partit cap al cantó dels arlequinats. Amb aquestes dues dianes, insisteixo, n'havia fet dues més la setmana anterior en el derbi contra el Sabadell Nord, es col·loca ja cinquè en el rànquing golejador del grup 4 de segona catalana amb un total de 8 gols. Els de la zona oest sumen 6 punts de 6 possibles en aquest 2024 i arriben en plena forma i mirant cap amunt abans del derbi contra el Tibidabo de dissabte. I per últim, el Sabadell Nord també va guanyar, en aquest cas per un contundent 4-0 davant l'Olímpic Can Fatjó, un equip que arribava tercer per la cua a Can Uriac. L'equip de Cristian Barea va arribar al descans ja guanyant 3-0 i amb el partit sentenciat. Marc Montes, a la segona meitat, va marcar el quart gol pels de Can Uriac i va completar el seu hat-trick. Com diu ell, una gran injecció de moral per un jugador que només havia vist porteria un cop aquesta temporada.
Pues la verdad que me viene muy bien, porque no estaba teniendo mucha suerte y me viene muy bien, la verdad, para coger confianza, súper bien.
Montes afirma que va ser un monòleg dels de la zona nord i que la clau va ser, sobretot, estar fort a les dues àrees.
Sí, yo creo que sí, que fue bastante bastante dominado por nuestra parte de principio a fin. No tuvimos mucho trabajo tampoco en defensa y el poco que tuvimos lo solventamos bien y luego arriba estuvimos muy bien. Las que tuvimos, creo que las que tuvimos claras las metimos para adentro y hasta si estamos fuertes en las dos áreas, somos un equipo que en transición también somos de los mejores. Y si defendemos bien y atacamos bien, yo creo que pocos equipos nos pueden hacer daño.
L'equip de Cristian Varela es troba ara mateix a la zona tranquil·la, lluny tant del perill com també de les posicions d'ascens. El pròxim partit dels Arlequinats serà dissabte a domicili contra el Natació Terrassa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Futbol sala, el Natació Sabadell continua en caiguda lliure a la segona B masculina. Els de Pau Machado no han sumat ni un sol punt des del derbi contra l'Escola Pia. Encadenen 5 derrotes consecutives i, atenció, dissabte van encaixar un escandalós 9-0 a Mataró. Dos gols en els últims instants de la primera meitat van deixar gairebé vist per sentència el partit abans que arribés una autèntica sagnia a la segona. Arnau Pineda, jugador del club, admet que no van estar a les altures de les circumstàncies.
Portem ja una dinàmica bastant negativa i aquestes categories, quan portes una dinàmica negativa, costa molt aixecar-ho. Nosaltres seguim lluitant, però els resultats no ens afavoreixen. Estem una mica tots desquadrats, ja que estem entrenant molt bé, amb molta intensitat, els entrenos competint, però els resultats del cap de setmana no ens arriben. I aquest cap de setmana Mataró va ser totalment superior a nosaltres i nosaltres no vam estar al partit.
També és cert que res li està sortint de cara. El club en les últimes setmanes no hi era a la banqueta Machado per sanció, tampoc el porter Adil Dali, perquè va ser igualment expulsat la setmana passada a Manresa, i també hi ha hagut plaga de lesions al vestidor.
Portem un ritme de baixes molt alt. O sigui, això és una cosa que estem molt preocupats, que tenim a Pablo, que el van operar aquest cap de setmana, l'Eric Mesquita, que també l'han d'operar del genoll. Portem un ritme bastant dolent. El Cagua també porta quasi tota la temporada fotut i això no ajuda gens.
De fet, van pujar amb el primer equip dos joves, Ismael Torres i Oriol Anglès. Amb tot, l'any havia començat amb els nedadors amb 7 punts més que la Pia i ara l'escletxa s'ha reduït a només un puntet. Els escolapis encadenen dos triomfs seguits després del 2-6 a la pista de les Corts. Un dels golejadors, Leni Ramos, qui va tancar la victòria escolàpia, es felicita per haver-se allunyat del descens.
La veritat que ens dona sospir. O sigui, aquests 6 punts ens dona molt sospir. I bueno, volem somiar amb el play-off, a veure si hi ha sort.
La Pia està a 7 punts de la zona play-off, el club, per tant, a 6, quan tot just s'ha obert la segona volta de la competició, així que ni de bon tros tenim a un dels dos equips entre els millors a aquestes altures de la Lliga. Ramos, això sí, creu que la Pia es troba en un bon moment de forma.
La veritat que molt contents, crec que estem treballant bé durant la setmana i es nota els partits. I tothom està bé, en forma, i espero que segui així.
Aquest cap de setmana els escolapis rebran un equip de la part mitjana alta, com és el Barceloneta, al carrer Garcilaso, mentre que el Natació Sabadell s'enfrontarà al filial de l'Indústria Santa Coloma al Pavelló Nord. Del futbol sala al bàsquet, el Natació Sabadell ha caigut de la zona noble de la Supercopa masculina. Això sí, una part alta que està molt, molt ajustada després de la derrota de 8 punts de diferència, 73-65. A la pista del segon de l'Esparreguera, els nedadors són sisens amb 8 triomfs i 5 derrotes a només un partit del tercer classificat. Per tant, com dèiem, tot molt compactat. En aquest últim duel, tot i perdre només de 8, van anar a remolc tot el partit des del 23-8 de el primer parcial del primer quart. Després van acostar-se en el marcador en dues ocasions, demostrant que podien competir de tu a tu amb l'Esparreguera, però acabant amb aquest menys 8, que deixa un regust agredolç. Arnau Sanahuja, autor de 16 punts, explica que l'assignatura pendent que tenen els de Jonathan Ramírez, sobretot en escenaris d'aquest tipus, com el de dissabte, és entrar millor als partits.
Hem hagut de lluitar tot el partit i intentar remuntar cada vegada, i quan semblava que ja estàvem allà un altre cop, se'ns han anat de, no sé si al final de 20 o jo què sé, molts punts, i això. Però són coses que ja parlem al vestuari, que no podem sortir mitja dormits, que la lliga és complicada. Sempre el primer quart ens costa moltíssim i és algo que hem d'aprendre a millorar o buscar una solució.
Només Jan Hagenaerts, amb 19 punts, va notar més que un Sanahuja content en clau individual per haver recuperat sensacions, encerts, sobretot des de la línia de 3 comparat amb els anteriors partits. Diumenge a les 12, els nedadors visiten, en un dels molts duels comarcals que deixa la categoria, un Ripollet que és 8è amb 3 triomfs menys, un rival que se li pot ennuegar al club veient els precedents, sobretot a la seva pista, com comenta el jugador del Natació Sabadell de bàsquet masculí.
Sabem sempre que és un partit dur contra el Ripollet i que haurem de fer les coses que hem de fer sense marxar en cap moment del partit, i sabem que és un camp complicat, és un rival que sempre ens costa, i això, i lluitar-lo i sobretot anar per la victòria, sortir concentrats al principi del partit i donar el màxim possible per treure la victòria.
La derrota esparreguera trencava una dinàmica de 4 victòries seguides que acumulava el Natació Sabadell en aquesta Supercopa. Ara toca aquest segon desplaçament consecutiu. Després d'Esparreguera, Ripollet. Sanahuja explica que era assumible, en certa manera, cedir a la pista del segon, però que la clau ara passa per reenganxar una altra vegada la dinàmica positiva que portaven.
Era una derrota que potser la podíem esperar, però hem de reprendre una altra vegada una altra ratxa de victòries i seguir allà a la part alta de la classificació, arribar el més aviat possible a unes victòries que ens assegurin la permanència i després ja mirar més amunt.
De fet, afirma Sanahuja que amb 12 victòries la permanència estaria a coll avall i aleshores podrien ja dedicar-se a cotes més altes, és a dir, en faltarien 4. Insisteixo, diumenge al partit, aquest duel a Ripollet a les 12, al migdia, Ripollet Natació Sabadell a la Supercopa de Bàsquet Masculí.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui acabem el programa amb Yudai Iwase com a protagonista. Així s'anomena el nou reforç de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell. El palista japonès es va estrenar dissabte en la victòria contundent per 5-1 a Canllong contra el penúltim del grup 2 de la divisió d'honor masculina de tenis taula, com és el Mollerussa. Tant Luca Kidashelli com Xavi Casadevall van sumar per la via ràpida els seus 2 punts, mentre que Iwase va perdre 0-3 el seu primer partit, però va guanyar el segon pel mateix marcador, però a la inversa. Àlex Bocanegra, entrenador de l'equip, ha relatat així les primeres hores del palista nipó a Sabadell.
Va arribar just divendres a la tarda, va venir a entrenar aquella mateixa tarda, dilluns pel matí també va voler entrenar, i al final amb el gel d'aquí tot. Crec que el primer partit també el rival va fer un molt bon partit i el Judai va entrar una mica desconcertat, i després el segon ja va jugar molt millor, però bueno, de moment les primeres sensacions són bones. Ara, durant el transcurs de la setmana, veurem què tal, però bueno, de moment content amb la incorporació del Judai.
El triomf de dissabte, el primer de la segona volta, va ser el 9è en 12 jornades. Això manté el Natació Sabadell tercer, l'última plaça que dona dret a jugar les fases d'ascens a Superdivisió, amb una victòria més i un partit menys que no pas el quart. Tot i això, Bocanegra repeteix que l'objectiu no és un altre que la salvació i que el fitxatge d'Iwase va en aquesta línia.
Incorporar un jugador d'un nivell alt, sobretot, és la idea, amb l'objectiu d'anar a la permanència, no? Després, si
si seguim sumant victòries i agafem posicions d'ascens, doncs bueno, ens aproparà, no? Però al final la idea és reforçar l'equip per ser el més competitiu possible i assegurar la permanència.
Doncs diumenge tenen una oportunitat immillorable en aquest sentit per deixar virtualment feta aquesta permanència perquè visiten el primer equip que baixaria a Primera Nacional, que no és un altre que els amics de Terrassa. Bocanegra explica que el conjunt agarenc s'ha reforçat com ells i els considera rivals directes, tot i que els separen ara mateix 5 victòries a la taula.
El Terrassa s'ha reforçat amb un jugador nacional d'un nivell. Veurem si juga en l'equip titular o no, i a partir d'aquí a veure si podem rascar una victòria davant d'un equip rival que és un rival directe de cara a la permanència.
Diumenge a les 10 del matí tindrem derbi al local dels Amics de Terrassa, que el dia abans haurà acollit també el duel entre els agarencs i el Caçà. Demà tindrem vòlei, tindrem rugbi aquí a l'Hotel Suís, però sobretot un programa que estarà centrat en dos eixos, en dos esports, atletisme i futbol. En el primer cas, amb la presentació del míting internacional d'atletisme que es du a terme aquesta tarda, parlant també dels campionats de Catalunya que es van celebrar el passat cap de setmana aquí a la ciutat i esmentant també el merescudíssim homenatge que tindrà Carme Valero a Getafe al campionat d'Espanya de cross, la que era la seva gran especialitat amb els dos mundials que va aconseguir la sabadellenca que ens ha deixat en aquestes últimes setmanes. Pel que fa al futbol, evidentment seguint l'última hora del mercat de fitxatges i del centre d'esports en general, i en concret demà en directe aquí a l'Hotel Suís la presentació de dos dels tres fitxatges que ja s'han confirmat, a David Soto i també d'Abde Damar. Això serà demà a la una, aquí d'aquí a 23 hores. Per tant, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, un hotel que tanca les seves portes fins aleshores, no abans, sense enviar-vos una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar per recuperar l'entrevista amb Miqui Lladó, aquesta última hora de la baixa gairebé imminent de Carlos Beitia, apunta, per cert, a un rival de la mateixa categoria, o per tornar a escoltar tants Hotel Suís com vulgueu, radiosabadell.fm, allà teniu el podcast del programa. Que vagi molt bé el dimarts. Adéu-siau, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.